Bon dia, són les dues.
Amb Montse Martí.
En marxa encara un ampli desplegament policial per trobar el pare que suposadament va matar el seu fill en un hotel de Barcelona per venjar-se de la seva parella. L'home no tenia antecedents per violència masclista. El govern vol que la vacunació als treballadors de residència sigui obligatòria. Ho ha dit a RAC1 la directora d'Autonomia Personal i Discapacitat de Drets Socials, Montserrat Vilella.
Des del departament pensem que és molt bo que es pugui fer aquesta vacunació i que es pogués portar en aquells llocs on hi hagi la competència per poder-ho decidir, que fos obligatòria el fet de vacunar-se.
I a l'Afganistan s'està precipitant al final de les evacuacions davant el risc d'un atemptat terrorista a l'aeroport. Diversos països ja han suspès vols amb Kabul i Espanya ho podria fer a les properes hores. De seguida els detalls abans dels esports. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Luis Enrique ha donat la llista de convocats pels propers partits de la selecció espanyola i no hi és Pedri, el jugador canari del Barça, podrà allargar uns dies més les vacances que li va donar Ronald Koeman. Sí que entren a la llista Eric Garcia, Sergio Busquets i Jordi Alba. El dia, per cert, que el Barça coneixerà els seus rivals a la fase de grups de la Champions a partir de les 6 de la tarda.
A RAC 1, 14:15. A les 2, les notícies en 15 minuts.
L'home que suposadament va matar el seu fill de 2 anys en un hotel a Barcelona no tenia antecedents per violència masclista. Els Mossos continuen buscant a aquesta hora el pare del nen que va fugir corrent del lloc del crim i mantenen un ampli dispositiu policial a tot Catalunya. A les últimes hores la policia ha difós la seva imatge i la identitat i demanen la col·laboració ciutadana per trobar-lo. Més detalls, Benet Íñigo.
No consten ni denúncies policials ni judicials de la dona abans de l'assassinat del nen de només 2 anys. Això no vol dir, però, que no hi hagués agressions, perquè els experts apunten que la violència masclista és una espiral que va creixent i que pot fer un salt per detonants com ara, en aquest cas, la voluntat de separar-se de la dona. De fet, el fugitiu havia marxat a viure al Vendrell mentre la dona i la criatura s'havien quedat a viure al pis de la família, al barri de Sants de Barcelona. Per perpetrar el crim, es va endur el nen amb l'excusa de fer una passejada i, segons ha revelat La Vanguardia, més tard va enviar un missatge a la mare dient-li: et deixo a l'hotel el que et mereixes. Utilitzar els fills en comú per atacar les parelles o exparelles és una arma pels agressors, però tot i això no entra dins les competències dels jutjats especialitzats en violència domèstica. L'advocada i experta en violència masclista Carla Vall apuntava al món a RAC1 que no es poden considerar fenòmens separats.
Des del 2003 tenim 42 menors assassinats a mans dels seus pares i enguany ja són 5. Llavors jo penso que sí que estem intensificant les mesures i que estem ampliant la mirada en el que és la violència de gènere per identificar què és el que passa als menors, perquè són els grans oblidats en l'abordatge de les violències.
Els investigadors consideren que l'home no té capacitat per fugir i creuen que està amagat en algun lloc proper. De fet, va marxar de l'escenari del crim sense cap bossa ni motxilla i qualsevol moviment de la targeta de crèdit o retirada de diners serviria per localitzar-lo. Recordem que es diu Martín Ezequiel Álvarez. Té 44 anys, fa 1,78 m i porta el cabell rapat. La policia n'ha penjat la imatge a la xarxa.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut un monjo de Poblet per fer tocaments sexuals a una nena. Els abusos s'haurien comès el 15 d'agost. La comunitat cistercenca ha apartat cautelarment el monjo i ho investigarà. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Montse. Tot i que el cas ha transcendit avui, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir aquest monjo cistercenc del monestir de Poblet, acusat de fer tocaments a una menor d'edat. Uns abusos sexuals comesos presumptament el 15 d'agost. Es desconeixen quines circumstàncies el monjo de Poblet va fer els tocaments a una nena. La comunitat ha apartat cautelarment aquest monjo de la seva activitat, ha ordenat l'obertura d'una investigació prèvia canònica i s'ha posat també a disposició de les autoritats policials i judicials per mirar d'aclarir els fets. Es volen depurar les possibles responsabilitats que se'n puguin derivar, segons ha informat fa poca estona la comunitat del monestir de Poblet a través d'un comunicat. L'abat Octavi Vilà ha informat personalment els membres de la comunitat d'aquest primer cas d'abusos que afecta el monestir de Poblet.
Els bombers de Castelló treballen encara aquesta hora també per trobar la dona que hauria quedat sepultada sota la runa en l'esfondrament d'un edifici de tres plantes a Peníscola. Avui a la matinada els agents han trobat el cos d'un menor entre les runes i un supervivent, però no descarten que hi pugui haver altres víctimes. Alba Mor.
De moment, les 30 famílies desallotjades no podran tornar a casa seva. El president del govern valencià, Ximo Puig, diu que la prioritat és trobar la dona desapareguda.
El itinerari està clar. Primero, intentar encontrar a la mujer que continúa sepultada. Ese es el gran objetivo fundamental. A partir de ese momento, desde luego, garantizar la seguridad del resto de los edificios.
L'accident va passar ahir al vespre per motius que encara no se saben quan es van esfondrar 18 dels 55 habitatges d'un mateix edifici d'una urbanització de la ciutat. El dia abans havia plogut força a la zona, però l'alcalde de Peníscola encara no s'atreveix a dir si les pluges podrien tenir alguna cosa a veure amb l'esfondrament.
El govern vol que la vacuna contra el coronavirus sigui obligatòria pels treballadors de residències. Ho ha dit a RAC1 la directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat, Montserrat Vilella. És el primer cop que s'hi pronuncia clarament. El Departament de Drets Socials admet, però, que la decisió l'ha de prendre el Ministeri de Sanitat.
Nosaltres apostem perquè tothom estigui vacunat i s'està fent molts esforços de facilitació i també de pedagogia, on no puguem arribar a nivell pedagògic i de facilitació, evidentment s'haurà d'establir un marc normatiu.
Segons dades de salut, encara falta vacunar prop del 9% de cuidadors de centres geriàtrics. D'altra banda, Vilella ha dit que ha de ser la justícia qui aclareixi el cas del brot a la residència de Torreblanca de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, on han mort 7 avis. Una treballadora hauria anat a treballar a la residència, tot i saber que era positiva. I mentrestant, els experts creuen que ja és el moment de posar una tercera dosi de la vacuna a les persones que viuen en aquestes residències. El grup de recerca en immunologia i envelliment de l'IRSI-Caixa provat que les persones grans que no han passat el virus ja no en tenen prou amb dues vacunes i necessiten un reforç per tenir la protecció completa. Dani Cortés.
Aquest grup de recerca aposta per posar la tercera dosi de la vacuna només a les persones que realment ho necessiten i són persones amb el sistema immune dèbil per una malaltia o per l'edat. Han constatat que les persones grans que no han passat el virus a hores d'ara no tenen prou protecció amb les dues dosis. I els entorns més perillosos són les residències. Per això la investigadora de l'IRSI-Caixa, Marta Massanella, ha demanat des del món al RAC1 començar a revacunar les residències.
Els residents de persones grans d'aquí a Catalunya, no, que hem fet nosaltres l'estudi en la Metropolitana Nord, hem vist que aquests ja podrien fer-se la tercera dosi perquè no han desenvolupat una bona resposta. Viuen en col·lectius amb molta entrada de gent, amb molt contacte de gent i són més susceptibles, no, que hi hagin brots.
En canvi, no veu necessària una tercera dosi de reforç de forma genèrica per tota la població. Creu que abans és prioritari vacunar a tothom amb la pauta completa actual.
La Unió Europea s'acaba de pronunciar sobre la tercera dosi. La Comissió adverteix que administrar-la sense l'aval de l'Agència Europea dels Medicaments pot comportar riscos legals. Un portaveu de la comissió ha recordat que a hores d'ara no hi ha l'autorització per posar-la. Pel que fa a l'avenç de la pandèmia, avui s'han comunicat 1.400 casos nous, 500 menys que fa una setmana. També se segueixen buidant els hospitals i està baixant la mortalitat. Tot i això, encara hi ha una vintena de defuncions diàries. La justícia escocesa arxiva el procés d'extradició de Clara Ponsatí. El jutge considera que està fora de la seva jurisdicció perquè actualment viu a Bèlgica. El tribunal ha acabat comprant les peticions de la defensa que feia mesos que argumentava que no tenia sentit seguir el procediment a Edimburg. El seu advocat, Amer Anguar, celebra la decisió i espera que sigui el primer pas perquè Ponsatí pugui tornar a Catalunya. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 Escòcia, Marina Forcé.
Bon dia, el jutge escocès posa punt i final al procés d'extradició de l'exconsellera aquí a Edimburg i dona un sol argument. No pot extradir-se, diu, a una persona que no viu al país i que no té intenció de tornar-hi. Així ho ha explicat l'advocat de l'eurodiputada Amar Anguar a la sortida del tribunal.
Aquest matí hem comparegut al jutjat en nom de la Clara. El tribunal ja havia anticipat que Clara Ponsatí ja no es trobava a la jurisdicció d'Escòcia i a petició nostra ha acordat deixar-la lliure. Finalment ha donat per acabat aquest procés d'extradició.
En un gir inesperat, fins i tot la fiscalia ha acceptat l'arxivament del cas després d'una estrella ronça pel que fa a la qüestió del canvi de residència de Ponsatí i quan va ser notificat. A tot això, recordem que l'euroordre contra l'exconsellera, com en el cas de Puigdemont i Comín, està suspesa.
El risc d'atemptat terrorista a l'aeroport de Kabul accelera el final de les evacuacions a l'Afganistan. El govern britànic creu que l'atac podria ser imminent en qüestió d'hores. El secretari d'Estat de les Forces Armades del Regne Unit, James Hippie, explica que ja han demanat als ciutadans que esperen ser evacuats a l'aeroport que s'allunyin de la zona.
Al llarg de la setmana hem rebut informació molt creïble i segura sobre un atac letal imminent a l'aeroport o als centres que fan servir els països occidentals. Tot i que el rellotge segueix avançant cap a finals de mes, amb bona consciència havien de compartir aquesta amenaça molt real amb la gent que volia aconsellar-los que s'allunyin i no s'acostin a l'aeroport.
El govern espanyol es planteja suspendre les evacuacions a les properes hores i operar entre avui i demà els últims vols. Madrid, Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. Si les properes 48 hores són claus i tot apunta que estaran les últimes per poder evacuar refugiats a països occidentals, la Moncloa no vol donar detalls sobre la retirada del contingent espanyol per motius de seguretat i, segons diuen les fonts, per no crear un estat de pànic encara més gran del que actualment hi ha. Les tropes internacionals han d'abandonar l'aeroport de Kabul dimarts que ve i abans s'ha d'evacuar tot el personal militar que hi ha les instal·lacions, una tasca gens fàcil. Per això, a partir d'aquest cap de setmana, els Estats Units es reserven l'ús de l'aeroport i això impedeix que la resta de països puguin seguir fent viatges. Espanya té un centenar de personal de l'exèrcit al perímetre, a més de tot el personal diplomàtic, que també s'ha d'evacuar. Avui encara continuen arribant vols a Torrejón, però això es podria acabar aviat. Fins ara, l'Estat espanyol ha traslladat més de 1.200 refugiats.
Els afganesos residents a Catalunya demanen que Espanya no abandoni els seus familiars a Kabul. El president de l'associació, un afgan, Mohammed Khan Sadran, denuncia que els seus familiars van aconseguir entrar a l'aeroport, però que avui els han fet fora. Pol Prats.
En declaracions a RAC1, Mohammed explica que els seus familiars tenen la documentació necessària, però que tot i així els han expulsat de l'aeroport.
Entraron ahí, las tropas lo recibieron, traernos documentos, los documentos del Ministerio de Exterior, lo que han mandado a nosotros y hemos pasado a ellos. Y hoy esta mañana les dijeron que vuestro mensaje no hemos recibido, mail del Ministerio de Exterior. Luego mandaron los americanos, echaron mi familia a fuerza y a una niña de 2 meses, otro niño de 3 meses.
Ell fa 20 anys que és a Barcelona fent activisme per la democràcia i els drets de les dones.
I un altre dia el preu de l'electricitat bat rècords. El consum del megawatt hora es pagarà de mitjana al llarg del dia a 122 euros amb 76 cèntims. És el cost del megawatt hora que més car s'ha pagat fins ara a l'Estat espanyol. En comparació amb ara fa un any, el preu de l'electricitat s'ha triplicat. Joel Penya.
El rècord s'havia assolit el divendres 13 d'agost, quan l'electricitat es va pagar de mitjana a poc més de 117 euros. Els experts ja fa setmanes que apunten que les factures no baixaran, com a mínim, fins a finals d'any. Ahir al Congrés dels Diputats es va aprovar que la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, comparegui a principis de la setmana vinent per donar explicacions. Demà, el preu de l'electricitat al mercat majorista es relaxarà una mica.
I encara un apunt econòmic més. El 30 de juny es va acabar el termini per canviar pessetes per euros, doncs han quedat per bescanviar 1.575 milions d'euros en pessetes, segons dades que ha publicat avui el Banc d'Espanya. Mishima, La Pegatina i Rigoberta Bandini estrenen aquesta nit l'escenari de les nits de l'acústica de Figueres. El festival s'allargarà fins dissabte, però alerta els que hi vulguin anar, perquè ja no queden entrades en 16 dels 21 concerts que han programat. Girona, Maria García, bon dia.
Bon dia. Els organitzadors mantenen la versió adaptada que van estrenar l'any passat per la pandèmia, les nits d'acústica, i han programat 3 dies de concerts simultanis en 4 escenaris de Figueres. L'objectiu és, segons el seu director Xavi Pasqual, mantenir l'essència de l'acústica, tot i les mesures anti-Covid.
Les nits d'acústica segueix mantenint l'esperit del festival Acústica, on es poden trobar 8 concerts cada dia.
També passaran pel festival grups com Benel, Macaco, Casgrasses, Els Pets o Zo. A més, aquesta nit es dedicarà un minut de silenci en homenatge al fotògraf Xavi Mercader, que va morir dilluns.
I el concert d'Elton John a Barcelona ja té data. Serà el 22 de maig del 2023 al Palau Sant Jordi. Queda molt lluny, però és l'opció que dona la promotora després que el concert d'aquest octubre s'hagi hagut d'ajornar per la pandèmia. Un que confirma que vindrà i uns que s'acomiaden per sempre. Extremoduro cancela definitivament la seva gira i, per tant, suspèn també el concert previst a Barcelona. I últim minut pel temps. Avui tornen a pujar les temperatures. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. Sí, l'ambient serà més càlid que no pas aquests últims dies. Temperatures màximes que es mouran entre els 27 i els 33 graus o per sobre, cap a les comarques de Ponent i també punts de la Catalunya central. I durant la tarda també creixeran algunes nuvolades, sobretot en zones de muntanya, que descarregaran algun ruixat aïllat al voltant del massís dels Ports, també muntanyes de Prades, cap a la Serra del Montsant, i no es descarta també algun ruixat cap al Pirineu de Girona o al prelitoral de Barcelona. En canvi, la resta es mantindrà el sol com a protagonista. Demà puja més la temperatura i al cap de setmana tornen a recular aquests termòmetres.
Quart de 3, nosaltres ho deixem aquí. Ara arriben els esports. Àlex, tot teu.
Gràcies, Montse. Fins les 3. Esports a RAC1, benvinguts al Primer Toc.
Primer Toc, amb Àlex Massana.